Bronislav Malinowski, el famós antropòleg Bronislav Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian a principis del segle XX i va començar a fer aquell famós treball de camp que el faria tan famós arreu del món, els, diguéssim, els albores de la ciència antropològica, va decidir que això de tenir un quadern de notes on només ell escrivia era una mica pobre. Va ser per això que va decidir escriure-ho tot amb bolígraf en una llibreta que quedava sempre penjada a l'explanada central de la, del poblat troviandès on habitava. D'aquesta manera, tots els troviandesos, les troviandeses, fins i tot els nens i les nenes troviandesos podien anar allà, agafar un llapis, esborrar amb una goma allò que no li semblava bé de les anotacions d'en Bronislav i afegir-hi el que els hi semblava bé. Així va ser com les notes del famós antropòleg en realitat estaven fetes pels mateixos troviandesos que col·laboraven per tal de generar coneixements al voltant de la seva cultura. Tot aquest procés de compilació de dades va ser conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ens podeu sentir al 91.4 de la freqüència modulada i arreu del sistema solar a internet www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda d'avui diumenge, dia 16 d'octubre, i això és en directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda i si voleu participar, doncs sempre teniu obert el telèfon, és molt fàcil desmarcar, despenjar i marcar. 93 317 73 66 93 317 73 66 I disculpeu que comencem una mica tard, però sí que en contrast fa moltes setmanes que no estàvem aquí en directe a l'estudi un diumenge, avui sí que estem, així que si voleu trucar-nos, pues aquí estarem. Com heu pogut sentir a la introducció, hem canviat, no hem pogut venir als tamborileros habituals, hem hagut de contractar uns altres que parlaven en una llengua rara, però bueno, això sí que és el rizoma Malinowski, i abans de, com fem sempre, abans d'entrar en el tema i esperant a que arribin la resta de doctores i doctors, de moment estic aquí jo sol, el professor Bacterio i el doctor Glam, que presentarem d'aquí una estoneta, doncs explicar-vos, no? Avui de 16, ressaca d'aquesta manifestació global, que no és la primera, recordem que dates com la del 8 de març o el 1 de maig doncs són convocatòries històriques a més d'un segle al darrere, que també tenen aquesta intenció de ser, de tenir un caràcter global. I bé, doncs més enllà de la manifestació, que han referenciat absolutament tots els mitjans de comunicació, amb aquest ball de xifres habituals quan una manifestació és molt i molt gran, com és la que teníem ahir, nuestro departamento de contabilización de personas, encapçalades pel nostre tècnic, el becari Juan Ramon, doncs ha estat utilitzant una eina d'internet que serveix per mesurar superfícies, el Google Maps, i bueno, va constatar que cap a les 6:30 hi havia gent desfilant des de la mateixa plaça Catalunya, des de Ronda Sant Pere, fins a la plaça Tetuán, passant per Passeig de Gràcia, carrer Aragó i baixant Passeig de Sant Joan. I bueno, pues, segons Sant Google, o bueno, aquestes eines que té, ens diu que això són uns 60.000 metres quadrats, i doncs si comptem que hi hauria unes 3 o 4 persones per cada metre quadrat, doncs podem fixar aquesta xifra en al voltant d'unes 200.000 persones, que són moltes. No sé si som suficients o no són suficients per dir que hi ha molta gent que està d'acord amb els motius d'aquesta manifestació que va tenir lloc ahir, però bueno, hi queda la xifra, no? Per si esteu llegint altres medis que no sé per què, el que diu la Guàrdia Urbana, el que diuen els organitzadors, doncs bueno, a les 6 i mitja hi havia unes 200.000 persones. Però bueno, més enllà de la manifestació i el que s'hi deia, el que deien les pancartes, el que cridava la gent, doncs avui volem destacar dues accions que es van iniciar després de la manifestació. Una d'elles va ser la... Bueno, explicar, no? Al final de l'Arc de Triomf estava ja convocat que hi havia com tres columnes en tres colors. El que es deia la columna verda d'habitatge, la columna vermella d'educació i la columna blanca de sanitat, que anava a fer diferents accions, perquè recordem que el lema de la manifestació era de la indignació a l'acció. I bé, la columna blanca va anar a l'Hospital del Mar, on es va fer una sèrie de lectura per part de professionals i usuaris de la sanitat pública que està sent massivament retallada. La columna vermella d'educació va anar a la facultat de, bueno, doncs una mica d'on venim els doctors i doctores d'aquesta petita acadèmia radiofònica de la UB del Raval, que portava ocupada des del vespre de divendres i que ahir doncs, va acollir doncs, activitats, assemblees, música, etc., amb milers de persones dintre del recinte, tantes que s'avisava pues, la gent que si volia apropar-s'hi ho tenia una mica complicat per entrar. I la tercera columna, la verda, dèiem, la d'habitatge, va ser la més complicada potser de moure's, perquè el que feia era, doncs, des d'Arc de Triomf, s'anava a Urquinaona, allà agafava el metro i baixava a Llucmajor, on esperava la sorpresa de que un bloc de pisos al barri del Verdun que portava més de 5 anys abandonat, uns pisos recent fets, suposadament de protecció oficial, doncs per aquests mamoneos entre propietaris i tal, doncs no s'havien, bueno, no havien arribat a estar habitats en cap moment, i doncs una sèrie de col·lectius de nou barris doncs, van decidir ocupar-lo per allotjar-hi persones que han estat desnonades de casa seva, diferents casos, tant del mateix barri com, per exemple, la finca del carrer Sant Pau, que es va aturar el desnonament fa un parell de setmanes, però que, bueno, que tenen una urgència de trobar vivenda, doncs allà estaran, a més en els baixos, s'ubicaran espais per a fer activitats socials, tallers, etc., especialment per col·lectius del barri. Ahir es va passar molta gent, bueno, s'hi van apropar unes 500 persones i unes quantes van passar-hi la nit pel que pogués passar. En tot cas, no s'ha presentat en cap moment la policia, sí que hi ha coneixement de que el propietari, que sembla ser que és una immobiliària que està en fallida i que, de fet, dintre d'un mes doncs, passarà tota aquella propietat a mans de... a propietat de la Caixa, doncs... doncs dèiem, no? S'utilitzaran aquells espais per l'associació 500x20. Avui a les 10 del matí hi ha hagut un esmorzar popular, durant el matí fins a les 2 hi ha hagut activitats per nens i nenes i s'ha presentat l'espai del barri, després un dinador popular i videofòrums, i a partir de les 6, dintre d'una hora, un debat sobre com resistim a la crisi amb membres de xarxes de suport mutu, tant del Clot com del Poble Sec i, com dèiem, l'associació 500x20, l'equip local de Nou Barris. Si voleu apropar-vos, és metro Llucmajor o via Júlia, diguéssim que està tocant al Parc de la Guinaueta, i la direcció exacta és el carrer Almagro, número 24. Si us hi voleu apropar, fa falta gent, tant per participar de les activitats d'aquesta tarda com especialment aquesta nit, ser-hi en previsió d'una possible intervenció policial. Fa bastants dies que no fem... Bueno, clar, aquest és un programa quinzenal, ja sabeu que ens alternem amb els Nómadas Sin Tópico, tot i que a les repeticions de dilluns i divendres heu pogut sentir el programa de la setmana... Bueno, fa 2 setmanes, del Rizoma, sobre l'octubre trans, en contra de la patologització de les identitats transsexuals. Però, com deia, no? Fa dies que no estem aquí, tampoc hem pogut referenciar doncs, aquesta campanya... policial i jurídica en contra dels participants al bloqueig del Parlament del passat 15 de juny, I bueno, simplement resumint, no? Tot va començar el dia 3 amb 4 detencions el primer dia, bueno, 10 detencions va haver en els primers 10 dies, després el dijous va haver aquella intervenció absurda i sonada a la Ciutat de la Justícia, en la qual una quarantena de Mossos d'Esquadra full equipet, amb la cara tapada i sense cap placa que els identifiqués, doncs van retenir a totes les persones que hi havia a la cafeteria de la Ciutat de la Justícia, entre elles les persones que sabien que estaven encausades a l'Audiència Nacional pels fets del Parlament i que encara no havien estat simpàticament intervinguts per la policia secreta quan sortia de casa seva o quan hi tornava, en fi, les circumstàncies en què es van produir la resta de detencions. El cas és que van retenir no només amb ella, sinó tothom que havia a la cafeteria, comptant periodistes, els advocats de les persones encausades, i es van endur detingudes 6 persones més a comissaria, una cosa absolutament absurda, quan aquestes persones ja s'havien presentat davant de la justícia per, bueno, per informar que qualsevol requeriment que se'ls hagués de fer, doncs estaven disposades a col·laborar. Aquesta intervenció ha estat condemnada tant pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Col·legi d'Advocats, el Consell General del Poder Judicial, en fi, que a tothom li sembla una barrabassada, ja no només a nosaltres, sinó, diguéssim, a sus amigos, diguéssim, de la banda de la justícia, doncs també els sembla que aquesta intervenció policial per part de la Conselleria Interior no té massa sentit. Al llarg d'aquesta setmana, les persones encausades han anat declarant a l'Audiència Nacional, la majoria de casos d'una manera... Bueno, s'ha començat a veure quines són les bases d'acusació i moltes vegades són vídeos en les quals apareixen aquestes persones en cap cas fent cap actitud agressiva, en l'extrem més simpàtic i caricaturesc tenim el d'un company de la tele, de la ràdio lliure, de la tele lliure d'aquí de Barcelona, que l'acusen d'haver intimidat a una diputada de Convergència i Unió amb la seva càmera de fotos, deia la diputada, òbviament era una càmera de vídeo perquè és una persona que treballa per un mitjà televisiu i que a més estava cobrint la notícia com la resta de professionals. No sabem si és que aquesta diputada té una especial sensibilitat cap a les càmeres de mitjans alternatius o quin tipus de sensibilitat especial és la que li fa passar tanta por. També les persones que encara no havien estat detingudes d'aquesta llista de 20 persones doncs també van comparèixer voluntàriament a l'Audiència Nacional, de manera que s'estalvien aquest tràngol bastant desagradable de ser intervingudes per la policia en llocs insospitats. I bé, aquesta és la informació. També us volíem explicar les activitats que hi ha aquesta tarda a la UB del Raval, però ara mateix no tinc accés, ja veieu que de moment no tenim els més doctores per aquí que me poden echar una mano. Així que de mentre us deixem una mica de música a veure si acaba d'arribar algú més i us informem d'això i tot seguit entrem al tema d'aquesta tarda. Estic parlant molt, no estic gaire acostumat. Ara tornem al Rizoma Malinowski.
Follow me! Hey.
Contrabanda FM, ràdios, música 100% pirata. Bueno, hay una cosa del chiste y otra cosa lo intolerable, que es aguantar un CD rayat como aquest. Disculpeu, los Ramones ya sabéis que no están en su mejor época, se nos hacen mayores y les cuesta aguantar dos cançons seguidas aquest ritme trepidant. Seguim a Contrabanda FM, 91.4, y estàvem intentant localitzar la informació sobre... sobre les activitats d'aquesta tarda de la Facultat del Raval. De moment no ho trobem, però bueno, quan ho tinguem us en informem. Ja sabeu que tant si esteu pel centre us podeu apropar a la UB del Raval, allà al carrer Montalegre, just davant de l'infame Centro Cultura Contemporània de Barcelona. I si no, també podeu, si voleu desintoxicar-vos una mica d'aquests barris centrals, podeu anar a Nou Barris, al Verdum, al carrer Almagro número 2, on hi ha l'edifici del 15 d'octubre, que sembla que és com l'estan anomenant, aquest bloc que va ser ocupat ahir pel bloc Verd Habitatge, que va sortir de la manifestació i que, bueno, que donarà cabuda, si continua l'ocupació, a persones que han estat desnonades de les seves cases, famílies que han estat desnonades, i cada mentre doncs, seguirà acollint activitats, com us dèiem, doncs, a partir de les 6, una xerrada amb gent de les xarxes de suport mutu del Clot i de Poble Sec i de l'associació 500x20 de Nou Barris. Esperem en breu poder-vos explicar què s'hi fa a la facultat ocupada. I mentre, pues, com que de los doctores habituales només estic jo, professor Bacterio, al micrófono, doncs el que podem fer és presentar el convidat d'avui, el doctor Glam, que per cert no t'he consultat el nom, però així improvisando me parece que és lo más...
Ja va bé, ja.
Ja et va bé, no? Benvingut, doncs avui el tema, com potser podíeu intuir per l'habitual introducció, retalls biogràfics sobre la vida d'en Bronislav Malinowski, eminente antropólogo, doncs van sobre una forma de coneixement que, bueno, traslladant-ho al món de l'antropòleg, doncs consistia en prendre notes en llapis en un bloc, el que després els informants podien anar modificant el contingut. No sé si et sembla una analogia molt adequada per parlar de la Wikipedia.
És molt bona, no la coneixia, és molt bona.
No, és, no sé, és aquestes improvisacions que fem al principi del programa per introduir el tema que tractarem avui. Avui el que parlarem és de la Wikipedia, aquesta enciclopèdia col·laborativa, oberta a internet, que segur que moltes de vosaltres heu consultat, però avui doncs intentarem conèixer una mica més que com funciona i com podem participar-hi i què implica en quant al coneixement, no, de les coses. Perquè, clar, hi ha molta gent que imagino que entra a la Wikipedia, no sé si directament entra a la Wikipedia i allà busca els continguts o simplement fa una cerca a Google, i moltes vegades és un terme, diguéssim, prou genèric. De les primeres entrades que es trobarà és l'article de la Wikipedia que ho referencia.
Sí, correcte.
És una de les coses, bueno, com parlem més endavant de com participar a la Wikipedia, doncs pot ser un bon al·licient, no? Que el fet d'una notabilitat, una notorietat, una visibilitat molt gran de tot allò que hi ha a la Wikipedia. Però clar, normalment els usuaris el que fan és arribar a aquest article i potser navegar a través de consultar-ho, no? Si diguéssim usuaris o, bueno, usuaris passius d'aquesta Wikipedia, no? Que consisteix en anar navegant d'aquí per allà, perquè tenim uns articles, aquests articles tenen enllaços que ens porten altres articles. Després, doncs, podem navegar també a través de categories, a través de... No sé, quines altres maneres hi hauria de navegar erràticament? Tenia un botó que és dels meus favorits, que és aquell de l'article aleatori.
Ara, això és una molt bona manera de començar a divertir-se amb la Wikipedia, és clicar el botó de pàgina aleatòria i començar a navegar. Amb això el que fas és arribes a un article i a partir d'aquí, a través dels hipervincles, doncs pots anar a accedir a un món de coneixement lliure. La Wikipedia tot el coneixement està categoritzat, de manera que a la part baixa d'un article pots mirar tot el que són les categories, per exemple, biògrafs catalans, fotògrafs catalans, metges russos, o el que sigui. D'aquesta manera et permet accedir a la zona del coneixement que a tu t'interessi, bàsicament.
Per exemple, avui, doncs, si entrem a la portada d'aquesta Wikipedia, en català en aquest cas, ca.wikipedia.org, doncs tenim que l'article destacat d'avui és la catedral de Santiago de Compostela.
Correcte.
No sé, bueno, també podem explicar amb quin criteri es seleccionen, no?, aquests articles que apareixen sempre a la portada, bueno, que van canviant cada dia a la portada.
La Wikipedia, com tots coneixeu, és una eina col·laborativa i funciona per projectes o per interessos. Llavors hi ha un seguit de gent que discuteix o es posen d'acord sobre quin article hi ha d'haver durant el mes d'octubre a la portada, fem un calendari, ens hi posem d'acord i sortim. Intentem que siguin articles de qualitat, que és que tinguin un segell de qualitat donat per la comunitat i els posem en valor, ja sigui per dates relacionades, perquè és un dia festiu, perquè està passant algun tema relacionat, o simplement perquè ens agrada, perquè si no només parlaríem de fets d'actualitat. Per exemple, el d'ahir em sembla que parlava de l'ADN, fa una setmana parlava d'una biografia, va canviant, així donem un ventall que hi ha a la Wikipedia.
Perquè això, els articles de qualitat, perquè hi ha diversos criteris, no? Per allà el de qualitat i ja el, no recordo ara exactament,
esborrany i un article bo. A veure, la Wikipedia en català actualment té uns 350.000 articles, una mica més, i d'aquests només uns 450-460 són de qualitat. Això significa que l'article ha estat ampliat a un nivell important, s'han corregit temes ortogràfics, s'han revisat les referències, ha passat per un període d'avaluació en el qual la comunitat, un grup d'editors, valida que tota la informació que hi hagi sigui referenciada, de qualitat, sense errors ortogràfics, estigui ben redactada gramaticalment, i a part d'un cop passa aquest procés d'avaluació, es sotmet a una votació i si guanya per una ràtio de 9 a 1 o una cosa similar, es decideix que sigui un article de qualitat. Com podeu entendre, hi ha molt pocs articles, o sigui, un percentatge de 450 sobre 350.000 és bastant poc, perquè es tracta de fer un esforç especial perquè un article arribi a ser de qualitat. Suposa un esforç especial d'un conjunt de wikipedistes.
I que, per exemple, si aneu a la columna esquerra, no?, que és on podeu saltar d'un idioma a l'altre, doncs si hi ha algun article en algun idioma en el que l'article està millor, ho veureu aquí, no? Hi haurà assenyalat amb una estrella o no, amb un botonet verd, si es considera un article bo.
Sí, un article bo és com el pas immediatament anterior a un article de qualitat. Si un article passa tot un procés d'avaluació, és proposat per a qualitat, però arriba només a un diferent ràtio de vots a favor, es queda com a article bo, que significa que és un article destacat sobre el que s'ha fet un sobreesforç, s'ha ampliat bastant, però no acaba de ser de qualitat perquè potser hi ha algun camp de, per exemple, si és una biografia, doncs potser es podrien ampliar una mica les obres publicades per aquest senyor, els últims anys de la seva vida, o referència una mica més la seva vida familiar, per dir alguna cosa. O sigui, que hi ha encara un camp d'ampliació. Un article de qualitat, en principi, abasta, o sigui, abarca tot el coneixement referenciat a un tema en concret. Per exemple, la catedral de Santiago de Compostela, doncs explicarà totes les capelles, explicarà el procés de construcció d'edifici, explicarà les persones implicades. En principi no hauria de tenir molts enllaços vermells, o sigui, també es tracta de fer tota la pilota del coneixement, de fer els articles de les persones o elements o fets històrics relacionats amb aquell article.
Expliquem, no?, què són aquests enllaços vermells.
Els enllaços vermells, la Wikipedia funciona per hipervincles, els enllaços blaus són enllaços que et van a un altre article de Wikipedia que ja existeix. Llavors, si per exemple estic parlant d'un artista i comento, mira, el senyor Basquiat es va influenciar en Warhol, i Warhol no existeix, però jo vull crear l'enllaç, surt en vermell. Els enllaços vermells significa que aquell article encara no existeix a la Wikipedia, però animem a tothom que si el vol començar. Molts articles comencen per un petit esborrany d'una frase, d'una petita biografia, un paràgraf, i amb el temps esdevenen articles de qualitat, que és la part més maca, un procés col·laboratiu.
Perquè parles, clar, aquest procés col·laboratiu, aquesta comunitat, que utilitzaves la paraula, com es forma part d'aquesta comunitat i com es pot fer? Que, per cert, estava pensant que ara farem un petit experiment, que modificarem un article aquí en directe.
A veure si és veritat. A veure, la comunitat, la Wikipedia funciona en un format wiki, que no és exclusiu de la Wikipedia, amb moltes webs que funcionen així, en el qual el que funciona de manera col·laborativa, cada persona pot anar ampliant un article i afegir el contingut a l'article que ja ha començat un altre editor o una altra persona. Si mireu la Wikipedia o qualsevol pantalla, veureu que cada article té una pàgina on hi ha l'article, al costat hi ha un botó que és la pàgina de discussió, que ara explicarem, i un altre que diu historial, i a part del de modifica, que és per entrar a editar. El de l'historial, el que presenta és totes les edicions que ha anat fent la comunitat, de manera que en qualsevol moment es pot anar a un punt anterior i també es pot revisar què ha fet qui i qui ha ampliat què i com s'ha anat creant l'article. Que això normalment quan agafem una revista, una publicació tancada, només podem veure el resultat final. I aquí també es pot observar el procés creatiu. I a la pàgina de discussió de l'article es pot veure com els editors es posen d'acord o discuteixen sobre com explicar millor aquell tema, aquella biografia, aquell fet científic o aquella fórmula matemàtica.
Pues, no, dir, per exemple, no, estava aquí mirant, clar, és que la Catedral de Santiago igual no era més, potser no era el millor, sobretot pel fet de ser un article de qualitat, és com un article molt complet i molt acabat, no? Sí. És a dir, que potser és difícil aportar-hi més.
Sí, però si te'n vas, per exemple, al de Malinowski, és bastant ampliat, està dins de la categoria d'esborrany, perquè només hi ha un paràgraf, hi ha les 7 o 8 obres publicades bàsiques, i algunes referències, però no hi ha molta cosa. O sigui, aquest és un article que es podria ampliar bastament. I així, doncs, traduint-ho de la Wikipedia en anglès, de la Wikipedia en francès o d'altres versions que, com són llicències lliures, es pot reaprofitar el contingut.
O directament, clar, en aquest cas estem parlant d'una persona bastant cèlebre, almenys dintre de cert àmbit, i és possible que els articles en altres idiomes, no, pues ara, pues mira, sin ir más lejos, mirem què passa amb l'article en anglès, doncs està molt més estructurat, té una biografia, un resum de les seves idees, la llista d'obres, que en realitat, bueno, és una mica més extensa, però tampoc... Bueno, però sí que té unes quantes de les obres, els orconautes del Pacífic Occidental, que és aquest episodi que sempre citem de l'estudi a les Illes Trobian, i altres obres, doncs, tenen fins i tot el seu propi article, no? Les universitats on va participar...
Mira si hi ha feina per fer encara.
Sí, podríem traduir. O, pues, també, doncs...
O fer recerca pròpia. I...
Exacte, hi ha moltes obres que referenciaran, doncs, Vida i Milagros d'aquest senyor polonès de fa un segle.
Correcte, si el volguéssim editar, per exemple, el llistat d'obres, només t'hauries d'anar a la Wikipedia en anglès, agafant les obres que falten, traduir el títol, buscar que el títol... buscar el títol de l'edició en català i posar-ho, i si no, posar el títol en anglès si no s'han editat aquí en català.
Clar, i si per exemple, doncs jo agafo, jo què sé, vull ampliar els Argonautes i dic, mira, hòstia, és que tinc el llibre original, que és un totxo així de gran, fantàstic, i dic, hòstia, doncs mira, una manera de començar pot ser utilitzar la part de darrere de la portada. Sí, què passa? Podria fer? Podria copiar-ho directament? O no, hauria de fer?
A veure, la Wikipedia, una cosa és editar-la i l'altra són els drets d'autor. Si està feta, és obra de creació pròpia, tu has de fer un text que sigui teu i cedir-ho en llicència Commons. Però el que es fa és agafar de diverses fonts, del màxim de fonts possibles, i crear un text nou. I a partir d'aquí, publicar-ho a la Wikipedia i que la gent faci el que vulgui, de mica en mica el vagin ampliant. No es tracta de fer un copy-paste, clar.
Doncs, per exemple, jo l'article que deia que podíem ampliar és el de Ràdio Lliure.
Sí.
Que a més està redirigit des de Ràdio Lliures, per cert, i bueno, té una petita definició, no? Ens explica que, per exemple, a Amèrica Llatina s'utilitza més el terme ràdio comunitària, però que en realitat es refereix al mateix. Ens diuen que tenim un biaix llibertari bastant acusat, el qual em sembla força engrescador. Però, per exemple, doncs ens trobem que la història de les ràdios lliures als Països Catalans s'acaba doncs, als anys 90, que neix Ràdio Contrabanda i que el moviment sembla que discretament torna a ressorgir, i que una mostra d'això són doncs, altres ràdios, no? Ràdio Activa al Coi, Mistelera a Dènia i Ràdio Malva a València. Però clar, trobem que hi ha un últim episodi, que és que tant a València com al Principat s'han fundat o refundat coordinadores de ràdios lliures, no? Jo crec que seria una cosa que podem actualitzar, no?
Però sempre quan afegim les referències corresponents, sí, es pot.
Exacte. Ui, espera, que fer referències, però normalment fotrem el text i després quan tinguem més calma fotrem la referència.
Vale.
Clar, perquè referència en aquest cas, estem parlant d'una notícia, no?
Hauríem de buscar una font ja sigui imprès o un mitjà generalista que en parli del fet, ja sigui un llibre que parli de la història de les ràdios lliures, mm-hmm. una notícia de premsa d'un mitjà generalista reconegut que expliqui una entrevista, un especial, un reportatge que parli de les ràdios lliures o de la història d'alguna ràdio en particular, mm-hmm. per poder referenciar aquests continguts.
Uh-huh. I per exemple hi ha una, bueno, no sé, era l'experiment, no? Simplement uh-huh. ara, doncs, tal on estàvem, doncs apretem, ai, espera't un moment, cinema, veiem aquesta secció. Per cert, si ens voleu anar seguint per internet, és tan fàcil com anar a la Wikipedia i posar-hi ràdios lliures i arribareu a l'article del qual estem parlant. Hi ha un bloc on diu història dels països catalans i a la seva dreta hi ha un botonet que diu modifica.
És així de fàcil.
I si cliquem aquí, doncs veurem que ens apareix la mateixa informació amb, diguéssim, un format editable, no?
Jo sí, en el fons editar la Wikipedia és tan fàcil com editar un blog o publicar qualsevol notícia en internet. Uh-huh. Només és un editor de text simple que pots posar negretes, hipervincles, cursiva i poc més, és molt fàcil.
Uh-huh. Doncs de moment afegim aquest paràgraf. El novembre de l'any 2010...
Aquí editant en directe...
Es va... Com, quina paraula posem? Perquè ja havia existit una coordinadora de ràdios lliures de Catalunya.
Refundar
la coordinadora de ràdios lliures de Catalunya. Punt. Vale, doncs ho deixarem aquí, després posarem la referència, la buscarem, que segur que hi ha mitjans que sí que n'hi ha, que ho van referenciar en el seu moment, i a més, enllaços externs, doncs podrem posar l'enllaç a la pàgina de la coordinadora, que és radioslliures.info, si no m'equivoco. És que justament es van fundar simultàniament la de València i la de Catalunya,
uh-huh.
i clar, els dos dominis són radioslliures.info i radioslliures.org.
Uh-huh.
Doncs res, ara mateix, si entreu a aquest article, doncs veureu que s'ha incorporat un paràgraf de moment molt petitet, que diu això que dèiem, el novembre de l'any 2010 es va refundar la coordinadora de ràdios lliures de Catalunya. Aquí posarem una referència, que serà un numeret, és la primera que tindrà. Mira, a més, al principi tenim... Són altres coses que podem anar explicant, no? Per la gent, si trobeu, moltes vegades trobareu que just a sota del nom de l'article hi ha com una caixa que ens indica, doncs, quines necessitats d'aquest article, no? En aquest cas ens diu que necessita l'atenció d'un expert en la matèria.
Correcte, perquè això potser ho ha començat un editor que no és expert en el tema, enllaçant, parlant potser d'un tema d'una ràdio més comercial o una ràdio clàssica,
uh-huh.
llavors ell ha ampliat amb tota la bona fe del món una mica, però jo arribo fins aquí, fins als anys 90 de la història de ràdios lliures, però necessito que algú que controli aquest tema l'ampliï perquè el faci bé, bàsicament. Mm-hmm. En comptes d'aquesta caixa, podria haver una caixa perfectament en aquest article que digués que manca referències, perquè l'article no està pas malament, però no hi té referències i les hauria de tenir.
Mm-hmm.
O sigui, un dels editors, els propers editors, o vosaltres, si us animeu, haurien de buscar referències que validin aquest contingut i afegir-les a l'article.
Mm-hmm.
També hi ha altres caixes que diuen millorar la dicció, millorar la redacció... millorar l'ortografia, perquè clar, això és un procés col·laboratiu i la gent arriba fins on arriba i llavors ve el següent usuari i fa una mica més, o potser, per exemple, amb el tema del català hi ha molta gent que edita, però que per desgràcia en aquest país no es va poder aprendre en català a l'escola durant uns anys i llavors no tenen una... no tenen molta soltura amb el tema d'ortografia perquè no van aprendre el català escrit a l'escola i llavors usuaris més joves o usuaris que... bueno, que els agrada el tema de la Wikipedia, doncs arreglen falta d'ortografia. I amb aquest tipus de caixes o missatges ens permet categoritzar la situació dels articles, bàsicament.
Mm-hmm. Doncs, per exemple, i si aneu... Ens ho hem explicat molt ràpidament, potser podríem mostrar en aquest cas, si anem dintre d'aquesta pàgina de Ràdios Lliures, si anem a mostrar l'historial, doncs tenim que l'article el va fer el 14 d'agost amb Pau Cabot,
mm-hmm.
que va crear la nova pàgina i bé, durant les hores successives va anar-hi fent petites modificacions, que després, el 16 d'octubre, un bot, no? És aquest Jo Robot, m'imagino
sí,
que és
bot,
un bot, expliquem-ho, no? Són petits programes informàtics que van fent correccions automàtiques.
Sí, correcte. Els bots són com uns usuaris, bueno, usuaris digitals, sí, un robot, que el que fa és fer petites correccions a la Viquipèdia, ja sigui per afegir categories, per afegir aquest tipus d'etiquetes, per afegir els hipervincles a d'altres versions idiomàtiques de la Viquipèdia. Per exemple, si algú fes ara l'article Ràdio Lliure en Swahili, doncs un robot ho detectaria i posaria a la pàgina, a l'apartat de l'esquerra, posaria també l'article, també el tens disponible en Swahili. Uh-huh. I això ajuda molt al manteniment de la pròpia Viquipèdia, aquest tipus de robots o automatitzacions.
Uh-huh. I, per exemple, si seleccionem dues versions diferents, doncs estem comparant aquesta última, que és la que acabem de fer aquí en directe, d'avui dia 16 a les 17:42, amb, per exemple, les modificacions que va fer en M. Capdevila el juny de 2010, fa més d'un any. Si seleccionem les dues, li diem compara, i veurem que, bueno, hi surt, òbviament, el...
Si aquest sistema et permet veure tot qui ha fet què, cada usuari, de fet, et permet, al tenir el llistat d'usuaris, a tu et permet posar-te en contacte amb l'usuari Pau Cabot, amb l'usuari M. Capdevila, per dir-li, escolta, això que vas fer, d'on ho vas treure? Em podries donar un cop de mà que, mira, aquests dies em vull posar jo amb aquest article, o no sé què, per crear comunitat, per crear pinya, en el sentit de cocrear el contingut d'aquest article.
Perquè, clar, en aquest cas, la modificació que l'hem fet anònimament. Pot fer, simplement queda registrada la IP, diguéssim, l'adreça electrònica des de la qual ens hem connectat.
Sí, correcte. No fa falta registrar-se per editar la Viquipèdia. És recomanable, però no cal. Tu estàs llegint la Viquipèdia i veus una errada ortogràfica, li dones a modificar i la corregeixes, i ja està, així la propera persona no se la trobarà. Llavors, estar registrat serveix per tenir un historial d'articles, per saber, per tenir un historial del que has fet tu, per poder entrar en contacte amb d'altres usuaris, per crear comunitat, i llavors també serveix per tenir una llista de seguiment dels teus articles preferits. Per exemple, si a tu t'interessa tot el tema de ràdios, o t'interessen artistes contemporanis, pots seleccionar els artistes que t'agraden, o el teu tema d'interès, i llavors t'arriba com un... tens un històric de totes les modificacions que es fan sobre aquells articles. I llavors estar registrat serveix per això, perquè tens unes opcions més. Sempre animem a que la gent es registri, però no cal.
I, per exemple, també tenim la pàgina de discussió que explicaves abans, no? És allà on es van comentant tot el... no sé...
Sí,
les aportacions, bueno, més aviat l'argumentació del que es fa després, diguéssim, el que es veu, no?
Correcte, si són, per exemple, potser un tema com la Ràdio Lliure no donaria, o no ha donat, no sé si té pàgina de discussió?
Bueno, té una part que precisament jo crec que és molt interessant per explicar com funciona la Viquipèdia, i és que el Pau Cabot, el que veu iniciar aquest article, doncs ens explica que el contingut inicial està adaptat i traduït d'una pàgina que es diu Anarcopèdia, i que tenia un article en castellà sobre ràdios llibres que estava amb llicència GNU, llicència, diguéssim, la llicència oberta del software lliure, i que, per tant, el que ha fet és traduir-lo i adaptar-lo.
Ah, perfecte.
No, doncs, en aquest cas és interessant, no? La diferència és saber la font d'allò que ens estan explicant.
Això, la Viquipèdia l'està publicant amb una llicència lliure, i el poder publicar obres amb llicència lliure, el que fa és, en aquest cas, l'usuari ha agafat un contingut que estava publicat amb un altre recurs, que és, en aquest cas, l'Anarcopèdia, l'ha reaprofitat sempre citant la font, que és el mateix que demana la Viquipèdia. Tu pots agafar ara mateix qualsevol article de Viquipèdia, imprimir-ho en un diari, imprimir-ho on vulguis, en un llibre, el que sigui, sempre i quan citis la font i mantinguis la llicència. És el que són les Creative Commons CC BY, que és la llicència amb la qual està publicada la Viquipèdia. Això permet que es pugui reaprofitar el contingut, que el contingut sigui reutilitzable, sigui traduïble, es pugui fer servir amb aplicacions mòbils, es pugui fer servir els mapes de Google, per exemple, que pots geolocalitzar articles de la Viquipèdia, permet crear un contingut arran d'aquest contingut que genera la comunitat viquipedista.
Doncs justament sentiu, m'imagino, el sonido d'un missatge que ens arribava, és el doctor Axioma, que ja el tenim aquí baix esperant, així que aprofitem per fer una petita pausa, posem una mica de música i ara tornem, estarem aquí fins a les 7 de la tarda. Si voleu, doncs, per una banda, si esteu davant d'ordinador, o si un altre dia voleu sentir això amb més calma davant d'ordinador, podeu consultar el nostre podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org, i si voleu trucar per qualsevol consulta o qualsevol aportació que vulgueu fer, doncs ens podeu trucar al 93 317 73 66. Ara tornem al Rizoma Malinowski.
Doncs aquí seguim Contrabanda FM 91.4 del dia de Barcelona i seguim parlant sobre la Wikipedia. Hem començat així una mica d'una manera un poco alocada explicant coses diferents, però bueno, és que són tantes les possibilitats d'aquesta enciclopèdia col·laborativa. Més enllà de, clar, tot això que estàvem explicant de la pàgina d'historial, de la pàgina de discussió, el que té interessant és que m'estoy quedando sin aire de tanto correr arriba y abajo. No, ja em queda la idea de l'esperit crític, no? De que tothom sap d'entrada que la Wikipedia és col·laborativa i, per tant, no podem confiar-hi completament.
Ara,
Ai, perdó.
La part bona que té la Wikipedia és que és una eina que, mentre està en procés, mentre no està acabada, perquè intentarem que no s'acabi mai, és útil. O sigui, és una cosa que està en un procés en curs, en perpetuum, que és útil mentre s'està en curs, o sigui, mentre s'està realitzant, i s'ha d'entendre com a tal. Tu pots arribar a un article, a veure la catedral de Santiago de Compostela, i que sigui un article de qualitat, i potser la catedral de Burgos no ho és pas, i és un esborrany, només. Però quan consultes la Wikipedia l'has d'entendre com a tal, que hi ha coses que estan molt acabades, hi ha coses que estan a mitges, hi ha coses que estan en procés. Com a tal, depenent de les referències que tingui l'article, tu pots veure si un article està ben referenciat, si la informació és més fidedigna, si és més fiable, o es tracta d'un esborrany, com el cas, per exemple, del Malinowski, que era un article que segurament la informació que estigui està bé, però no té referències suficients o es pot ampliar molt més. Llavors, amb això el que tots com a usuari has de tenir, o sigui, la Wikipedia el que fa és intentar despertar l'esperit crític de les persones, de desacralitzar la paraula escrita, que depèn de el valor no està en el text en si, sinó està en les referències. Nosaltres l'únic que fem és reinterpretar les referències i fer un resum d'un tema en concret.
I en definitiva això, no? Té el que no tenen altres enciclopèdies que sí que es venen com un producte tancat i acabat. Bueno, i aquella cosa horrible que són los apèndices, que ens van arribant en ara, paper.
Clar, la part bona que té, primera, que pots veure com s'ha generat un article. Per exemple, si vas a la versió en anglès de l'enciclopèdia i mires l'article Guerra d'Iraq, és flipant, per dir-ho finament, com des del 2000, des de principis dels anys 2000 fins ara, com ha anat ampliant-se l'article, com ha anat discutint la gent, com ha anat ampliant-se certes batalles, certes aspectes, partides contra partides, tant això a nivell de l'historial del propi article com a nivell de la pàgina de discussió de l'article. Això és un document històric en si, perquè fins ara només ens han donat la història com la història o els fets o el coneixement com un producte acabat, i ara nosaltres som testimonis de com es va generant, podem ser partícips si l'editem, i fins i tot també podem veure com s'ha posat d'acord la comunitat per arribar al text que ja ha publicat en aquest context. O sigui que és molt important. Per exemple, si mires un article sobre la Guerra Civil o sobre algun tema més polèmic, mirar les pàgines de discussió, mirar les referències, mirar qui ha dit què, per què ho ha dit, d'on treu la informació, i s'ha de ser crític en aquest sentit.
Estava buscant algun exemple que fos realment potente. I, hòstia, pues no, mira, és que m'esperava un de dir, mira, aquest seria un típic tema històric que hi hauria molta discussió,
sí.
I ni tan sols hi ha pàgina de discussió.
Quin?
Com serien els fets de maig del 37.
Ah, perquè no hi ha ningú que s'hi hagi ficat, us animo tots, però si, per exemple, busques Cristòfor Colom, o Catalanitat de Cristòfor Colom, és un article que té autèntic, hi ha una autèntica tesi o tesina de discussió de com editar un text col·laborativament, i fins on poden arribar a una discussió formal, per posar-se d'acord una comunitat sobre un tema tan polèmic com aquest.
Doncs com deia, no? Si anem a Cristòfor Colom i obrim la pàgina de la discussió, és molt i molt llarga, fins i tot té,
sí,
té diferents aspectes. Sí. Hòstia, Déu-n'hi-do. Doncs clar, és això, no? No tenim només el contingut final, que no sé què hi diu exactament sobre l'origen geogràfic d'aquest senyor.
La Wikipedia no, en cap moment diria va venir d'aquí o va venir allà. Nosaltres només referenciem i busquem la neutralitat. Segurament, si el debat és prou important, direm, hi ha uns historiadors que diuen que va néixer aquí, hi ha uns altres que diuen que va néixer allà, i hi ha un debat obert. Nosaltres no podem categoritzar o dir una cosa és així o una altra, depenem de les nostres fonts. O sigui, tu depens de, el senyor tal ha publicat això i el senyor altre ha publicat això altre. Nosaltres no podem arribar a una conclusió.
Espera un moment, anem a solucionar un petit problema, i és que parece que le tiró les llaves que no tocaven al professor. Efectivament, le tiró les que no eren. Posem una mica de música, perdona, que a vegades és complicat fer el programa aquí sol. I això, i ara tornem. Deixem una mica de música. Ai, cárgate, por favor. Uno que está acostumbrado a estar siempre acompañado. Qué difícil es esto.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer.
Ja que sentíem aquesta cançó d'Héctor Lavoe, bueno, no sé si la senties tu, el periódico de ayer, una de les coses curioses que té la Wikipedia és que també hi tenen cabuda... No sé com ho diuen, les esdeveniments que encara estan en curs, no? A vegades quan...
Esdeveniment en curs, ja ho has dit tu bé.
Vale.
Sí, és, la Wikipedia funciona molt bé per documentar el present, també, en aquest sentit. O sigui, clar, abans, quan jo tenia l'enciclopèdia que són els meus pares, i, òbviament, bueno, això és un tòpic, un clàssic, no hi havia, encara sortia Iugoslàvia, el 97-98, i encara surt, perquè és la mateixa que tenen ara a casa. Llavors, el tema, clar, internet ha permès revolucionar aquest concepte d'enciclopèdia online, que els fets han passat, i a la que hi hagi una referència o hagi publicat un diari o dos, ja podem publicar un fet. De fet, moltes vegades és que a la Wikipedia s'actualitza el minut de que es mori algú per desgràcia i un diari no el treu fins al cap d'un dia o dos dies, un diari més local o diari, clar. Aquesta immediatesa és meravellosa. Per exemple, quan és el que et deia, quan passa un esdeveniment com pot ser un terratrèmol amb el tema del Japó, és molt divertit veure com va anar evolucionant un article al llarg dels dies per fer seguiment d'una desgràcia. O per exemple, a la Wikipedia en català hi ha un molt bo exemple, és el terratrèmol de Llorca, que va haver l'any passat o a principis d'aquest, no recordo quan va ser.
Sí.
I llavors ho explica tot i es veu, si mires l'historial d'edicions, es veu com es va documentant tot un tema i deixant-ho ja per la posteritat, perquè això, clar, això ja està fet i queda per los tiempos de los tiempos. Vull dir, a mi m'encanta.
Sí, clar, una altra de les característiques seria que aquests esdeveniments en curs, tot i ser notícies,
sí,
estan redactades amb un plantejament enciclopèdic, no periodístic, no? Moltes vegades.
Òbviament, no, òbviament, nosaltres hem de buscar la font, com qualsevol altre article d'enciclopèdic, hem de buscar la font, no podem publicar res sempre i quan no estigui referenciat, i si és un tema que és de qualitat, intentem parar especial atenció amb això per no mancar la veritat, perquè... sempre quan és un fet actualitzat, clar, hi ha un interès social molt més gran i aquell article té una punta de visita, és impressionant. Sí, sí, hem d'anar molt de cura.
Bienvenido, doctor Axiomar.
Recuperando el aire todavía, pero le tengo que decir que les venía oyendo por la radio.
Ah, vale.
Venía haciendo los deberes, venía escuchando atentamente lo que estaban diciendo. Puedo decir que se oía perfectamente y que se estaba entendiendo todo muy, muy, muy bien, muy claro y bueno, que estaba... Bueno, que no sé, venía como convencido de este gran esta gran herramienta que es la Wikipedia, pero al mismo tiempo me empezaban a abordar grandes dudas sobre desde el lenguaje enciclopédico hasta mucha la cuestión de la actualización, etcétera.
Dispara.
No.
Sí, sí, le echábamos de menos precisamente para esa función un poco de ser un escéptico, porque nos hemos juntado aquí dos entusiastas, sí. El doctor Glam más incluso que yo.
Seguramente.
Con
bueno, no sé, yo pensaba, por ejemplo, y claro, y me sabe mal llegar así, pero ya les digo, como les venía oyendo por la calle, por ejemplo, la cuestión del lenguaje enciclopédico, y sobre todo, por ejemplo, cuando uno conoce cómo se hacen tradicionalmente las enciclopedias, ¿no? Que realmente, por ejemplo, se ficha a un agente que le da, digamos, contenido.
¿Sí?
Entienden, por ejemplo, antropólogos que han hecho pues cuestiones de patrimonio cultural en Cataluña, entonces han dedicado a buscar todas las fiestas, a buscar todo esto y tal, entonces hacen como una especie de texto en bruto.
Uh-huh.
Y aparece luego la función del corrector editor.
Uh-huh.
Que ya es alguien que paga, por ejemplo, una editorial, como
¿sí?
puede ser pues
sí, una editorial,
pensamos
sí,
en la Larousse, por ejemplo.
¿Sí?
Y claro, también esa idea del digamos, del compartir textos, compartir ideas, compartir tal, y luego hasta qué punto nos establece una idea, por ejemplo, bueno, no sé si jerárquica, entre alguien que acaba siendo el que optimiza todos los textos.
La Wikipedia és just al contrari. O sigui, la part bona de la Wikipedia és que qualsevol la pot editar i llavors és una comunitat qui ho fa. Tu pots començar un text i ser un pedant, un X, un que no té... Escrius molt del tema però no tens capacitat de redactar, per dir alguna cosa. Llavors, un altre editor pot agafar i redactar aquell text per millorar-ho. Sempre quan es millori el text no hi ha cap problema. Llavors, una altra persona pot agafar i amb un dels paràgrafs separar un dos i ampliar una mica el contingut. O sigui, no hi ha una figura de revisor i una altra de creador. En aquest, tothom fa el que vol i potser jo tu veig el teu text i ja m'agrada i no el toco, però dic, no, això, mira, aquesta frase no l'acabo d'entendre, si la canvio aquesta subordinada i la poso normal, doncs quedarà molt més clar. Ah, vale, vale. I l'altre no diu res. Llavors ve un altre i diu, clar, tu ho has fet bé però t'has posat una falta d'ortografia. Doncs pues, la regla. I això és la gràcia de TED. I com més ulls i més mans passen per un text, millor. És com si fossin, tu imagina que cada editor fos un filtre d'aigua. Saps? O sigui, si tu agafes un text en l'enciclopèdia clàssica, agafes un eminent antropòleg i feia un article. Llavors venia un revisor, que seria l'antropòleg més vell que ja no podia escriure, o que no, un més expert, i el revisava. Era el primer filtre d'aigua. Llavors venia un altre, que era com el filòleg, que revisava les correccions, feia el text més entenedor i tal. La Wikipedia aquest procés no s'atura mai, perquè allà, en aquell moment, ja ho publicaven. Segurament hi havia errades ortogràfiques, segurament hi havia errades de contingut, i allò ja quedava imprès per los siglos de los siglos. La Wikipedia el que fa és, aquest procés no s'atura mai. O sigui, si tu ara vens, encara que jo l'article faci un any que l'he fet, tu en qualsevol moment el pots ampliar, el pots corregir, de manera que cada cop vas filtrant aquella aigua bruta, com que diu, convertint-la en una cosa de qualitat, que sempre va millor, no pot anar pitjor. O sigui, és una cosa, i s'entén com això, s'entén com un procés creatiu, a continuo y a millora continua.
Pero claro, ahí es donde, por ejemplo, entra otro de los temas que habéis hablado y quizás sea uno de los puntos débiles a veces de la Wikipedia.
Digas.
Que es el rigor.
Sí, ¿qué le pasa?
En ese sentido, no. Que, digamos, todos estos filtros de agua a veces pueden acabar siendo peripecias estilísticas y no tienen por qué ser atenderse a lo riguroso, en un sentido estricto.
Però aquí és el que s'entén de que l'enciclopèdia és un procés que hi ha un article...
Sí,
i que hi ha un article que pot ser un esborrany, hi ha un article que pot ser un esborrany i que estigui fluix o molt millorable, i hi ha d'altres articles...
Un problema tècnic.
Doncs això, hi ha articles que poden ser un esborrany, i ja ho diu l'article que és un esborrany, que falta referències, perquè hi ha sistemes de control que ho editem, així diem. Aquest article està a mitges, està inacabat, està mal traduït, s'ha de buscar l'opinió d'un expert, s'han de buscar referències, perquè està a mitges. I hi ha d'altres que nosaltres diem, no, és que això ja és de qualitat, perquè això ja ha estat referenciat. I una cosa que és molt important és això, fomentar l'esperit crític en aquest sentit, de no creure tot el que diu la Wikipedia. Posa-ho en qüestió i busca les referències que hi ha peu de la pàgina per anar al final. O sigui, que és la part bona que té la Wikipedia, que hi ha les referències, perquè un mig escrit, una enciclopèdia, un diari, no hi ha aquestes referències on tu dius, no, és que jo dic un 8%, però tu pots clicar i te'n vas a l'estudi. Quan veus el numeret aquell petit, cliques i te'n vas a l'estudi on diu aquell número.
No,
que aquesta és la part bona. Si un article no té aquelles referències, doncs llavors has de dir, ah, vale, és que no en té, o sigui, posa-ho més en dubte. Nosaltres ho valorem, o sigui, jo vull que la gent qüestioni el que jo escric i em digui, no, és que això no acaba de quedar clar, perquè això tu estàs inventant o què? O sigui, hi ha tot un sistema d'etiquetes perquè si algú posa en dubte el contingut que un altre editor ha posat, dir-li, falta citació, falten referències, falta ampliar o no s'entén, i tot això, doncs, clar, i és la part bona que té. I clar, com més gran sigui la comunitat, més gran és el rigor. O sigui, la Wikipedia fa 5 anys no té res a veure amb la que té ara, amb la que hi ha ara, ni la que hi haurà d'aquí 5 anys. Això és obvi, s'ha d'entendre com a tal.
Claro, es que digamos que, por ejemplo, como usuario, que nosotros, por ejemplo, en el programa lo hemos usado, porque
sí.
Digamos, hay una, o sea, a ver, hay una cuestión que es evidente, que por ejemplo, a la hora de compartir conocimiento y de acercarte a un tema, digamos, claro, que es que la Wikipedia no es solo que te salga en el Google siempre, sino que realmente es un texto que realmente encuentras contenidos. Y contenidos bien estructurados o bien hechos. Pero claro, pero al mismo tiempo siempre echas a faltar, por ejemplo, al menos yo que siempre utilizo, por ejemplo, cuando hacemos programas monográficos sobre algunas cuestiones, sí que uso acercamientos de la Wikipedia. Uh-huh. Pero siempre echas a faltar como también una profundización en las cuestiones.
Vale, pero ahí, por ejemplo, podemos entrar en la idea
que también tiene que ver con el lenguaje enciclopédico, porque el lenguaje enciclopédico muchas veces lo que haces es apunta para referenciarte a otro lado.
Exacto.
Que te permite el hipertexto.
És exactament això, claro. Que és l'enciclopèdia. La part bona que té la Wikipedia s'ha convertit en, com tu ben deies, en la porta d'entrada al coneixement del segle XXI. O sigui, és com l'enciclopèdia familiar del segle XXI. Jo no vull dir, si vols aprendre sobre la Guerra Civil, que només admiris l'article de Wikipedia. La Wikipedia és per on començar. Ja. Si tu entres a Google, busques Guerra Civil, segurament la Wikipedia és la millor porta d'entrada, de dir, mira, amb això ja sé, que hi havia dos bàndols, que no sé quantos, i ara me'n vaig a referències, a la bibliografia recomanada, o vaig a continuar. O sigui, no és, el coneixement no s'ha de quedar a la Wikipedia. O sigui, tu has de continuar, has d'anar a les fonts tradicionals, has d'anar a llegir-te els llibres, a les referències, que això és la part important. I s'ha d'entendre com a tal. Tu, clar, si vols, jo què sé, si vols explicar, a veure, qui era Marcel Duchamp, perquè potser no necessites anar-te a les fonts amb un mini resum de saber que era un pintor que feia no sé què, que feia no sé quantos, amb això ja tens, i la Wikipedia ja fa aquest concepte d'enciclopèdia familiar, com qui diu. Però no és, o sigui, no has d'acabar el coneixement, la teva curiositat amb la Wikipedia, o no se t'hauria d'acabar, no sé.
Però en aquest sentit, yo pienso, y no sé, por ejemplo, en tanto que he trabajado en alguna que otra institución de estas educativas y tal, tiene el punto del copy-paste, o sea, que también tiene el rollo de que hay gente que no quiere ir más allá. Me refiero, porque en tanto que dais un contenido cerrado y bien estructurado, sí. ¿Sabes? La gente como que...
Bueno, ja en té prou, o sigui, clar, jo potser m'agrada los Ramones, que estàvem escoltant abans, amb una cançó ja en tinc prou, no m'he de baixar tota la discografia, o sigui, això depèn de la intencionalitat o de curiositat que tingui cada persona, clar. Però com a mínim hi és aquest tema, hi ha aquesta porta, perquè és el que estàvem parlant, hi ha moltes personalitats que encara no tenen biografia a Wikipedia o així, i no ho trobes, i llavors dius, ¿y esto qué? Pues de esto no. D'això res, o sigui...
Desmontemos ese mito del copy-paste relacionado con el mundo de la educación. Porque yo, por lo menos, no sé usted, cuando llevaba calzones cortos y iba...
Y bata de cuadritos.
Pero yo me he pasado muchas tardes...
Fen copy-paste
manual de enciclopedias clásicas.
Sí.
Y éramos, pues, 20 y pico, 30 que éramos en la clase todos copiando exactamente lo mismo en la biblioteca del pueblo.
Claro,
del barrio.
Pero ahí es donde está la cuestión. O sea, vamos a ver, que Internet... A ver, Internet es un recurso, evidentemente, y si tú pones en todos los trabajos que hagas esto es un material que me he bajado de Internet, pues no tiene más. Pero a veces, en tanto el punto este totalizante y el volumen de escritura que hay, es relativamente fácil para alguien que no tenga pues esa voluntad de rigor o esa voluntad de decir, hey, pues voy a escribir yo y voy a esto, a pesar de que me haya bajado un material de Internet y tal... tiene este punto que como es tal el volumen, es como que es fácil o se hace fácil pues hacer el... cogerte dos párrafos y escribirte 5 folios.
Pues,
a pesar de que tú luego pongas encima, evidentemente.
Però bàsicament això no és un problema de Wikipedia, sinó del sistema educatiu. O sigui, el que demana el professor és fes-me una biografia, el nen és... llest, o el nen o la nena, i optimitza, busca la font que és més clàssica, que ho té tot preparat i t'ho presenta. Però això és un problema de què li demana el professor. Per exemple, s'estan fent experiments nous, que ja estem fent amb algunes escoles aquí a Catalunya, que el que el professor demana és que l'alumne creï un article de Wikipedia. Clar. Llavors, no pot, l'alumne deixa de consumir per passar a crear. L'alumne deixa de de fer còpia paste a anar-se a buscar les fonts per crear un contingut que no només, a més, no només mirarà el professor, sinó que mirarà tota la comunitat viquipedista. No serà el profe, que és un cabron que no sé què, que li corregirà, li corregirà amb la comunitat. I a més, no serà un treball que anirà al calaix, el profe ficarà un 4, un 5, un 8 i després llançarà. Es quedarà i serà útil pel proper que vingui. Això és un canvi en el concepte de l'educació i en el fons de la societat, de passar de ser consumidors passius a ser membres actius d'una societat on tu, o sigui...
Presumidores.
Això ja és paraula, això ja és paraula, sí, sí. Això ja és paraula modernola. Però vull dir... No, però no és, a mi la paraula no, no... Però vull dir... És el tema de com generar o com canviar també els models educatius. O sigui, és el format clar. Wiki no és només la Wikipedia.
No, 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 però claro, però entendemos que, per exemple, hi una parte de esa comunidad activa que nunca va a participar del proceso, por ejemplo, que va a ser simplemente consumidora.
¿Quién es la ratio? Si no,
claro,
no
está abierta. ¿No?
La ratio es como ya no tinc dades, no tinc referències, però s'estima que és com el genèric d'internet. A internet hi ha un 90% de consumidors, un 9% d'usuaris passius o poc actius i un 1% d'usuaris molt actius. Per exemple, això, aquestes dades em sembla que la primera vegada que es va publicar va ser YouTube, o YouTube, que un 1% de persones feien el 90% dels vídeos, llavors un 9% de persones feien algun vídeo que altre i la resta de gent consumia, però és que qualsevol comunitat funciona així en general, o sigui, un restaurant, hi ha un que cuini i 90 que vinguin a sopar.
O,
sigui,
o esta ràdio misma.
O no, no, ràdio, no, no. Que no significa que no fomentis el diàleg, però els índexs de participació són així i, és, i no està malament.
Claro, pero en ese sentido, por ejemplo, entonces la cuestión también un poco de, digamos, de la bidireccionalidad, ¿sí? De la gente que consume y que al mismo tiempo aporta, claro, esto es algo como que viene a cuestionar también que en el fondo son unos cuantos los que generan contenidos, los que corrigen contenidos, los que acaban siendo los gestores.
Pero está, pero,
A pesar de que esté abierto, claro, me refiero, o sea, una cosa es, pues oficialmente es esto, pero oficiosamente también existe la posibilidad de que se subvierta un poco, digamos, todo lo abierto y todo lo...
Bueno, pero ya has visto que era tan simple como... Pues estábamos leyendo un artículo de algo cercano, como en Radios Libres, y decir, hostia, en Historia no pone que ahora hay una coordinadora de radios de Cataluña. Pues y no. Es ponerlo. O sea, la función más que es difundir esas posibilidades, ¿no? Porque supongo que muchas veces... Alguien no lo hace por, sí, posiblemente por vagancia, pero posiblemente porque no lo sabe y nadie, no tiene nadie cerca que le haya explicado, oye, pero es que esto funciona así, es que lo haces y ya aparece.
Claro, es que eso es uno de los valores. Yo este sí que se lo reconozco muchísimo, por ejemplo, es la capacidad de actualización.
Sí.
Yo, por ejemplo, hoy estaba buscando por una historia, pelis, digamos, del 2000 a esta parte, que tratarán el mito de Orfeo. Y la Wikipedia, claro, pues Orfeo, cine, pones Orfeo y cine, pum, Wikipedia, ¿sabes? Y esto, por ejemplo, en un contenido, digamos, pues la Larousse no está, pero no la... está porque las actualizaciones son cada 5 años.
Pero la part bona d'això és que, per exemple, hi ha hagut un altre tio o noia com tu que fa un temps ha buscat Orfeo i cine i ha fet una llista i ha dit, escolta, en comptes de quedar-me-la en un PDF a casa, la poso a la Wikipedia perquè el proper que vingui ho pugui aprofitar. I és aquest plus sobre plus sobre plus el que genera un valor. És a dir, no, jo ho faig una cosa que em costa un esforç, però intento que el proper que vingui no ho faci.
Pero, por ejemplo, también hay gente que, por ejemplo, se cuelga sus PDFs de artículos y que a lo mejor también, por ejemplo, aprovecha ese tipo de información, ese tipo de, digamos, de, pues, no sé, de trabajo que ha hecho y lo puede colgar en la Wikipedia.
Claro, bienvenido, claro, de eso se trata. Sí, eso es lo que volem.
Así por resumir, ¿no? Si algú digo, hostia, pues mira, mai m'ho havia plantejat que es pugui participar d'aquesta manera... Quins serien els passos? Potser primer el de fer-se un usuari per tenir una llista de seguiment, no? Potser si és una de les maneres més...
Si, veure, no cal registrar-se...
Sí,
per...
sí.
És recomanable, però no cal. El primer és perdre la por. No passa res, perquè la Wikipedia es pot tocar tot. En qualsevol moment, com que un historial es pot revertir qualsevol canvi, si no tingueu por, li dones a modificar i busques un tema. Jo, per començar, el que faria és buscar un tema que t'interessi, sigui la música, sigui l'art, sigui la literatura, sigui un tema tecnòcrata, o sigui, el que sigui que t'interessi, busques, mira l'article i segur que hi ha alguna cosa a millorar. Alguna falta d'ortografia, alguna referència, algun llibre que tinguis a casa que ho expliqui millor, agafes, li vens a modificar i comences a picar. I així es comença, bàsicament, o mires lo típic de mires el poble de quan anaves de petit o alguna cosa d'aquestes, que sempre falta alguna foto, pots buscar alguna que tinguis per casa i la penges. Yeah. Sempre hi ha, sempre tothom pot aportar alguna cosa a Wikipedia. No fa falta que et passis 10 hores al dia editant, però sempre hi ha una mica que tu sabràs més o que tu podràs fer-ho. I només, si estàs llegint la Wikipedia, per exemple, i trobes una falta d'ortografia i no la corregeixes, és culpa teva que es quedi allà. O sigui, hem de ser aquest, el tipus de consum responsable de coneixement lliure, en el sentit de tu ho has vist, tu t'has donat compte, no ho has tocat, bé, perquè no tens temps, perquè vas al mòbil, perquè no sé què, però si està allà, és perquè ningú li ha donat a tocar. O sigui, és una cosa que depèn de tu. Que hi hagi una comunitat restringida d'usuaris, que siguem 100, 200, que fem més, sí, però és que no està tancat. O sigui, convidem a tothom que vingui, que és el per això ens anem a la ràdio a parlar, perquè ens agradaria que tothom, que els que saben de química editin sobre química, que els que saben de ràdio editin sobre ràdio, que els que saben d'art editin sobre art, i d'això es tracta, que cadascú ho faci, perquè si jo algun dia necessito alguna cosa de ràdio, vagis a buscar-ho i estigui, perquè aquest senyor ho ha escrit un dia a casa seva, perquè ell té els llibres i jo no. És aquest tema una mica entre tots.
També, per exemple, hi ha altra pregunta relativament malèvola. ¿Por qué la Wikipedia en anglès està bastante mejor que la Wikipedia en castellano o en català?
Perquè són més. Per exemple, la Wikipedia en anglès va ser la primera que va sortir, té ara 3 milions i pico d'habitants,
és que és brutal. No, però, per exemple, lo notas en el nivell de contenidos,
però la
comunitat, quan haces les traduccions o bueno, quan les lees, claro que és però brutal, però tenen, o sea, és un abismo.
Clar, però tenen una comunitat d'editors infinitament més gran, o sigui, l'anglès és la llengua franca bàsicament ara, fins que no sigui el xinès al món, i això es nota, o sigui, hi ha gent que té, a més, pel tràfic de visites que té la Wikipedia en anglès té 10 milions de visites cada hora. La catalana té 25 milions de visites al mes, que són moltíssimes, però clar, compta, o sigui, no és el mateix. Però el cas de tenir en compte és que, per exemple, que nosaltres, si fas el ràtio de persones que parlen anglès a articles que tenen, a persones que parlen en català i articles que tenen enciclopèdia, a la Wikipedia en català està molt millor que l'anglesa. O sigui, nosaltres hauríem de fer els números ara, però el ràtio per habitant, o el ràtio d'articles per habitant és molt més alt, i en comunitats petites és molt important que hi hagi una enciclopèdia en el seu idioma.
No,
I cada cop millor, clar, és una cosa que, a més, com l'anglès es publica en llicència lliure, només és un tema de traduir, agafar un article en anglès, traduir-lo al català i posar mitjançant una plantilla de llicència que t'has agafat aquella informació d'allà. Per exemple, això és una cosa, jo vaig dient, les acadèmies d'anglès fan traduir textos tontos, saps? Per què? De deures. Traduïm aquest article. Ho fan i és un coneixement, és un procés humà que genera un desgast i que es llença a les escombraries. Agafa un article de Wikipedia en anglès i traduïs el castellà, l'anglès, el francès, també me fa. Ves reaprofitar les coses que fem i que no serveixen per res en transformar-les en coses que sí que serveixin per un altre, pel següent que vingui. Ah. I tot aquest truquillos a nivell d'educació, a nivell d'escoles de traducció, són aquestes coses les que fan que funcioni millor, però bueno, estem començant.
Porque de todos modos, si nosotros vamos a las estanterías de antropología de la UB del Raval, que está ocupada ahora mismo, y vemos en qué idioma están los libros,
sí.
La mayoría están también en inglés. Quiero decir que, bueno, sí, es un reflejo de lo que hay, ¿no? A nivel de conocimiento, a nivel de comunicación, a nivel de tal, ¿no? Pero claro, también es importante lo que dice, y el catalán, dentro de lo que cabe, es un idioma con bastantes, que es muy activa y que tiene muchos hablantes y tal, pero con lenguas minoritarias que por ejemplo nunca habrán tenido una enciclopedia en papel.
Sí, o sigui, la Wikipedia està en 280 i pico idiomes, em sembla ara. D'aquestes, uns 220, 230, no ha existit mai una enciclopèdia en paper. En suahili no hi ha una enciclopèdia. L'arús suahili o l'arús cebuano o l'arús milers de... No, o sigui, totes aquestes llengües. És molt important per aquestes comunitats culturals tenir una paraula escrita. O sigui, de fet és una novetat. Que fins ara era impossible que el senyor Malinowski s'anés allà i fes una enciclopèdia. Va fer una llibreta i bueno, i tot. No, però és molt important que donar les eines perquè aquella comunitat escrigui sobre ella mateixa i això després es pugui traduir amb llicència lliure a l'anglès i de l'anglès al castellà o al català o el que sigui. I si algú en sap cebuano català, no importa. Vull dir, és tot un canvi de xip i és molt important això, que el coneixement lliure està permetent la creació de continguts de valors en comunitats petites, perquè l'enciclopèdia anglesa, la Wikipedia en anglès, en el fons substitueix a l'enciclopèdia tradicional de tota la vida, com qui diu, és una eina digital molt actualitzada, molt bé, amb una comunitat impressionant de ditos al darrere, que clar, que és com una autopista molt gran, no sé com dir-t'ho, però no té res a veure això amb la feina que estan fent Wikipedias amb tamany més petit o amb quantitats petites. Per exemple, hi ha una Wikipedia en aragonès que estan fent 4 o 5 persones, perquè no són més, que estan, de fet, estan fent un equivalent al Pompeu Fabra d'ara, perquè estan normativitzant una llengua que s'estava perdent. I per parlar de l'iPad en aragonès, per dir alguna cosa així, clar, han de fer tot un tema d'evolucionar la llengua, de documentar-la, no sé què, que fins ara no s'havia fet, i tot això s'està fent en lliure, que també és, per mi és molt important que es faci amb llicència lliure.
Pues mira, per exemple, per posar un exemple, en aragonès hi ha 26.000 articles.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. I, a veure, aquesta altra xifra que és... Ah, bueno, i
té... Aranès, per exemple?
Aranès és occitan. Occitan, que són 30.000 articles.
Sí. Sí, clar, clar. Ves-te'n tu a Editorial Planeta, qualsevol altra editorial comercial,
clar, que tingui 30.000 títols.
I, no, no, i que et faci una, i que et porti la impremta una enciclopèdia en aragonès, a veure quanta gent, saps?
Llavors, això que està lliure... Que nos hagamos una idea, l'occità són 30.000 i l'islandès, país, o sigui, llengua, diguéssim, d'un estat sobirà, són 32.000. Mm-hmm. O sigui, perquè veus el paper que tiene, no?, de dar voz a llengües que no... que no están recogidas en ningún otro lado que no sea... Bueno, sí, habrá otros sitios, pero sobre todo en papel. Són molt difícils de llevar adelante.
I que fan que sigui molt accessible, clar, tenir una Wikipedia pots, des de qualsevol mòbil, dispositiu que sigui, ja pots consultar en la teva llengua. Eso es un flipe.
Bueno, con toda la modestia que le presuponemos a la Wikipedia, ¿estamos delante de una especie de nueva imprenta?
Hombre, internet igual en general sí, que seria la nueva imprenta.
La Wikipedia no sé.
Pero bueno, igual sí que lo que el enciclopedismo ilustrado fue a la imprenta, claro, claro, es lo que es la Wikipedia digo. Internet.
Pues sí, ahora la Wikipedia es un bolet, que es una cosa molt rara. És la cinquena web més visitada del món i és l'única que no és comercial d'aquesta, de les 10 primeres webs d'internet que més visitades, és l'única que no és comercial. Clar, té 73 treballadors davant dels milers de treballadors que té Google. Té un volum de visites, o sigui, és una cosa que diuen que la Wikipedia en teoria no funcionaria. Funciona a la pràctica, però en teoria no pot funcionar. Una cosa que facin la gent voluntària a altres hores de la nit, que no sé què, que es barallin per veure qui actualitza abans una cosa... en el seu temps lliure, i és que, o sigui, a la teoria dius, a tu t'ho explica, ven a la caixa allà el director del banc, mira, és que vull fer aquest negoci, vull fer una... Mira,
no
t'ho creus, funciona a la pràctica només.
Mm-hmm. Pues, per exemple, no sé, però il·lustrando coses, en l'estona que estem aquí des de les... Ui, que l'hora de la Wikipedia és la d'aquí o són dues hores?
Depèn de la versió, si hi ha allò del Standard Time, aquell UCT o com es digui. Mm-hmm. Si hi ha algunes coses que no...
Ah, espera, és que ara em sembla que ens hem saltat a la global. Però si ens anem... Ah, vale, és que estava... Si ens anem a... Seguint explicant, la gent que estigui davant de la pantalla, doncs al menú esquerre doncs teniu la portada, portals temàtics, que si no m'equivoco són les diferents categories, no? Per temes.
Sí, com projectes temàtics, per si vols, jo que sé, hi ha un portal de l'art, un portal d'història, on estan tots els articles doncs, una mica presentats així en maco perquè puguis navegar una mica més fàcil. Mm-hmm.
Tenim l'article d'Atzar, ese botón loco para quien, bueno, para procrastinar, esa palabra
sí,
fantàstica. La llista d'articles de qualitat que explicàvem abans. I... Ai, no, però on està? Ara m'he perdido jo. Volia explicar els canvis recents de comunitat, que serien les parts relacionades amb la gent que participa. Tenim els canvis recents, que són les modificacions que s'han anat fent. I resulta que des de les 5 de la tarda que comença... Uf, és que no me cabe.
Este es el rollo. Esta es la cuestión. Es que el tema de la actualización es brutal.
Sí,
en realidad.
I que actualitzen...
Sí, els últims 50 canvis... s'han fet a partir de les 6 i 9 minuts,
claro.
És a dir, en els últims 20 minuts
i això en
s'han
edició,
fet en català, en català.
Si anessis, per exemple, en anglesa, els últims 50 canvis serien de l'últim minut. O sigui, és una bogeria el nivell, la capacitat de la quantitat ingent de gent que hi ha editant coneixement, o sigui, a favor del coneixement lliure, és que també és un canvi de xip, de dir, això, no me'n vaig el dissabte, avui que és diumenge, no me'n vaig el diumenge a la tarda al centre comercial, em quedo a casa aportant coses per la societat per si algú algun dia li interessa. O sigui, és...
No, clar, clar.
Con temes de lo más variado, es que
es,
estaba...
Es que de todas maneras, yo también veo ahí el... No, la cuestión esta del 1%, digamos, de gente que está participando,
¿sí?,
que está proponiendo, y luego ver digamos, la cuestión del consumo también es que es brutal, ¿no? Digamos, como ese desfase. Yo entiendo que es un proceso, como vosotros bien decís, ¿no? Que está en expansión. No, no hay que pensar, es que a lo mejor dentro de 10 años ese tanto por ciento ha variado mucho.
A ver, tampoc fem un concurs de tele, fem una enciclopèdia, que no és la cosa més divertida, no? Si s'ha de ser...
Bueno, però per exemple...
Tothom pot editar, però per fer l'enciclopèdia, per fer un article t'has de posar, t'has d'agradar escriure, t'has de tenir unes particularitats.
Però em refereixo, per exemple, hi ha una part d'evidentment de cultura de elite, ¿no? O
sea, sí.
Pensemos en Malinowski, pues escribir sobre Malinowski y tal, però en cambio escribir sobre...
Pokémons,
y un mundo el shopping, ¿sabes? O cosas así.
Pero es que, pero además,
tampoco no depende de, digamos, de un trabajo previo exhaustivo.
No, no, pero fliparías, yo que sé, mirar a inglés al Justin Bieber o alguna de estas, seguro que tiene todos los discos, todas las canciones, todo publicado, porque hay algo que le interesa y vol difondre. Sí, básicamente. Pero es como aquí esteu a la radio, esteu defensant uns interessos y voleu difondre. Y como a més gent arriba, molt millor. Y sou poca gent que fa una difusión molt gran. Doncs, en el fons, la Wikipedia és el mateix, és un grup de gent fent difusió de coneixement, dels coneixements que li interessi cada editor.
I, de hecho, nos sorprenderíamos mucho de saber cuánta gente edita sobre Justin Bieber y cuánta gente edita sobre estructuralismo marxista.
Mira,
però després, fíjate, però una de las cosas es que, no sé si acordáis de hace tiempo aquel programa que dedicamos a... establecer las diferencias entre freak, geek y nerd. Seguramente la persona que edita en la Wikipedia no es un experto. Es un geek, es un fricazo al que le interesa ese tema sin necesariamente ser un experto.
Aquesta és la part bona. Aquesta és la part divertida, que tu pots reviure les teves passions, els teus interessos, perquè en el fons l'autor no aporta cap tipus de valor. El valor a la Wikipedia l'aporta la referència, sempre. Llavors, o sigui, un autor, tu per molt que siguis el més entès en Picasso, si no em dius que això ho has agafat d'un llibre, t'ho esborraré. I aquesta és la part divertida. No sé.
Claro, però de totes maneres, si vamos también en la qüestió de ese 1% que produce materiales, 90 y algo que los consume...
Sí, són dades teòriques.
Claro, también, por ejemplo, pensemoslos, digamos, por relativizar estos datos también en cuestiones de acceso. Tampoco no es una comunidad a lo mejor excesivamente amplia la que accede a la Wikipedia, por ejemplo.
Home, però està, o sigui, està disponible amb internet, o sigui, si no pots accedir
a Wikipedia... Ja, però hi ha països on no llega internet.
Però clar, això ja no és un problema de la comunitat, o sigui, nosaltres posem les eines a la disposició de tothom i si no tenen internet, ja, o sigui, clar, com ho fas? I de fet, per exemple, sí que s'han fet projectes de portar la Wikipedia offline a escoles, a comunitats educatives que no tenen internet, tipus a través d'ONGs o institucions similars, perquè clar, tu baixes la Wikipedia, és una giga i mitja, em sembla, tota la Wikipedia en anglès, o 2 gigas, serà ara, te la baixes en un pendrive i tu tens la Wikipedia i no pots portar-li els 200 tomos de la Larousse, però en canvi amb un pendrive pots anar a qualsevol col·le que tenen un ordinador trullat d'aquells o d'un ordinador per cada persona i arribes a comunitats on no hi ha internet, on no hi ha coneixement, on no hi ha paraula escrita i a més que es, gracias al tema de la versión idiomática, seguramente no sé idioma.
¿Y qué tipo de, por ejemplo, de seguimiento tienen? ¿O qué tipo de implantación o capacidad de llevarlo, por ejemplo, eso, a comunidades? Eso, yo qué sé. ¿Tiene? ¿Quién lo lleva, por ejemplo?
Qui tingui interès, és que la Wikipedia, o sigui, és això, si hi ha un metge sense fronteres per dir alguna cosa, que li agrada la Wikipedia, se la baixa i ho porta, saps? Això són, per exemple, a mi m'agrada editar temes d'art, a vosaltres, a política o de, saps? Cadascú, llavors, hi ha gent que es dedica al tema d'educació en situacions o en col·lectius de risc o en situacions de difícil accés al coneixement, que fan aquest tipus
de feina.
Feina, però no és una cosa, tu no has de reportar a la Wikipedia, de dir, és que me la vull bajar i te la... No, se sap que s'estan fent aquestes coses. Per exemple, nosaltres aquí a Catalunya vam fer una cosa amb les escoles dels Pirineus, que hi ha uns dies a l'any que no tenen accés perquè estan tancades, on vam editar la Wikipedia amb uns CDs que ho tenen allà per si necessiten accedir al coneixement durant els dies que no tenen accés a xarxa perquè peden cobertura pel tema del temps i tenen accés. Nosaltres vam fer això aquí, però és que clar, cada comunitat ho farà el seu lloc, o sigui, el seu... és possible fer-ho.
La part guapa és que
és possible, i que si no ho fas és perquè no vols o perquè no ho has pensat, potser.
També aquí hi ha el punt de salir de, digamos, de lo que és la comunitat virtual, para, por ejemplo, llevarlo a lugares donde no hay acceso. Claro,
això és bueno, això és la part que fem per exemple nosaltres aquí a Catalunya fem Amics de Viquipèdia, és una associació d'amics de Viquipèdia, el que fem és sortir al carrer a parlar de les possibilitats que hi ha. Hi ha una part molt, molt gran de... encara ens falta fer una mica d'explicar què es pot arribar a fer amb tot això. Igual que dic que si a algú li agrada la història que escrigui, si a algú li agrada l'educació, que faci servir la Viquipèdia com a eina d'educació, o si a algú li agrada la cooperació internacional, que faci servir això també com a un transport de coneixement, per dir-ho així. És la part bona. Llavors, a més, ara amb els dispositius mòbils, amb accés a internet, no, sé que no estan a totes les zones del món, amb els dispositius mòbils ja tornes a portar internet i portes el coneixement al carrer d'una manera que ja ara sí que acaba de revolucionar-ho tot, de dir, no, és que estic aquí, veig un cartell que diu X a aquella persona i el busco directament a Wikipedia, on sigui, o enmig d'un bar tinc una conversa, yeah. En quin any es va fer aquella pel·li de no sé què? Hosti, espera't, clar, i ho cliques al moment. I clar, si està a la Wikipedia, està en el teu idioma, està ben escrit, clar, és ja el jo crec que modifica les converses humanes i fins i tot el cervell una mica ja.
O sea que la Wikipedia també ha revolucionat les partides de Trivial.
Total. Sí, això no ho havia pensat, no he jugat al Trivial des de que...
Habría que hacer un control exhaustivo.
Habría que hacer un control exhaustivo, però seguro que totes les preguntes del Trivial salen en la Wikipedia.
Home, segur que...
Ayer, Fernando, teníamos un debate de que era pescado blanco y que era pescado azul.
Y ahora...
Wikipedia, 40 segundos y...
Fa sento la boca, sí, sí.
Fa sento la boca. Benvinguda, doctora Poblasec.
Hola.
Benvinguda també... doctora Acuarela, que hacía años. Creo que no la teníamos por aquí en los micros del Rizoma Malinowski.
Mete cuchillo y saca tripa, ¿eh?
¿Por qué? Bueno...
últimes hores de la Wikipedia, o sigui, coses que mentre estem fent aquest programa estan passant. Dèiem que l'article d'avui destacat a la portada de la Wikipedia en català era el relacionat amb la Catedral de Santiago, no?
Prisciliano.
Doncs resulta que si anem a la llista de modificacions recents, resulta que ja l'última, no sé, a les 18:29 algú feia...
Pensava que alguien havia hecho un piso nuevo en la catedral y no nos habíamos dado cuenta.
No, alguien pide una traducción del artículo sobre Prisciliano en inglés. Ay, en castellano, que ya hay artículo, pide que se haga una traducción al catalán. Porque, bueno, explicar, ¿no? Prisciliano es el hereje que supuestamente ocupa el sepulcro que dicen que es de Santiago.
Que es de Santiago.
No, pues son esos procesos de conocimiento, ¿no? Alguien que diga, ah, mira, catedral es de Santiago. Claro. En catalán se salta al castellano y resulta que es lo de Prisciliano que no está en catalán. Y dice, hostia, ¿esto por qué no está en catalán? Debería estar, es interesante, ¿no? I
demanar una traducció, i això normalment, si segurament el que hagi demanat és com un bot, un petit robot que tenim, que et fa és... tu tradueix en traducció automàtica, llavors tu deixes un apartat d'esborrany i la comunitat diu, que m'han demanat que tradueixi això, i algun voluntari ho acaba de polir i ho posa, i llavors ja entra el circuit habitual d'articles. Sí, sí. Però això segurament és perquè també el coneixement és casual, o sigui, segurament ho han demanat avui i no ahir perquè està a la portada i algun uno que passava per allà ha vist i això, aquest enllaç del Prisciliano que està en vermell, hosti, doncs vaig a veure si està la castellana o l'anglesa, i ha demanat que ho tradueixin, algun curiós, suposo.
Exacte. Pues perquè veieu una mica quals són els funcionaments. Sembla que fem una pausa, ens queda, agafarem ja la recta final del programa, ja ha passat 6:45, estem aquí fins a les 7, i així repescamos temes que no queramos olvidarnos, perquè estamos hablando así un poco de todos alrededor de la Wikipedia, i seguro que hay temas ahí que están pendientes. Posant una mica de música i ara tornem al Rizoma Malinowski. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada, www.contrabanda.org. Si voleu fer-nos qualsevol pregunta sobre la Wikipedia, que és el que estem parlant avui al Rizoma Malinowski, ens podeu trucar a 93 317 73 66. Que no sé, tenemos muchos temas sobre la mesa, no sé por dónde...
Sí.
Que quisierais comentar. Per exemple, una de les coses per aclarir-ho, no? Perquè a part de, diguéssim, el fet de que tu entrant a la Wikipedia et pots registrar o fins i tot sense registrar-te pots començar a modificar i aportar i crear coses de nou, sí que hi ha una associació darrere, no?
Sí, nosaltres, a veure, som un grup de wikipedistes que després de passar uns 2 o 3 anys editant i usuari tal, nic tal, van dir, escolta, què tal si quedem un dia en el món real i parlem, perquè veiem que la Wikipedia el que li falta és una mica de sortir al carrer i explicar que no som monstres, que tothom pot editar, i que les possibilitats que hi ha de col·laboració tant a nivell educatiu, a nivell social, a nivell d'investigació són genials i a nosaltres ens escapen, perquè jo que sé, a mi m'agraden els museus, a l'altre li agraden els trens, a l'altre la història militar, però dius, coi, no tenim cap químic, no tenim cap que li agradi temes de comunicació, no tenim ningú que li agradi. Llavors vam fer una associació que és Amica al Wikipedia, que ens dediquem a això, a sortir al carrer a explicar una mica i a fer tallers d'edició i tot això, una mica pues, per fomentar el coneixement lliure.
Mm-hmm. És una mica, pues, per exemple, in situ, tot això que anàvem explicant, mm-hmm. que potser algú podria seguir des de sentint la ràdio davant de l'ordinador, pues, sentar-te con alguien i mostrar-li, no? Tot això de l'historial de modificacions, com es modifica...
És molt fàcil, però la gent de vegades li costa una mica perdre la por de dir edita, que llavors tu no costa res perquè en cap moment fas mal, que sempre es pot revertir l'edició i que no hi ha cap problema, però al principi fa una mica de cosa de dir, ui, que estic editant una enciclopèdia, no té cap secret.
Bueno, també perquè jo crec que és uno de los temazos, ¿no? Porque cuando te estás enfrentando al conocimiento es muy fácil caer en la jerarquización del emisor de conocimiento y el receptor de conocimiento.
Sí, 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 sí.
La idea que decíamos de consumidores de la Wikipedia, ya no solo porque estuviera desfasado, digamos, los que producían contenidos y esto,
sí,
sino que realmente a nivel simbólico,
sí,
existe un desfase. Y entonces, por ejemplo, es donde venían, digamos, como las anotaciones que hacía por parte de la peña de, o sea, de cuando das clase, que te encuentras trabajos que es un copy paste o que es una evolución de un texto de la Wikipedia y lo notas.
Sí, sí.
Lo notas porque también es un tipo de lenguaje,
claro.
Es un tipo de bueno, no sé, por ejemplo, como cuando ves las traducciones de sí. textos en inglés,
sí, sí.
Pues se nota.
Sí, sí, claro que se nota porque sí. l'ús de pronoms, la manera... O sigui, depèn de... Clar, és que hi ha un ofici d'això que es diu traductor, o sigui, fer-ho automàticament no és el mateix que fer-ho...
Entonces, por eso yo a veces veía que como... Bueno, como que también a veces el escalón entre el que se inviste en editor y el que es un consumidor... Está ahí, porque es lo que decíamos, no es lo mismo hablar de y tampoco no quiero caer en el cliché de Justin Bieber o de
sí, sí.
o del skate o de esto, que a lo mejor una sí. comunidad puede ser más amplia que por ejemplo hablar de otro tema, digamos así como los neutrinos,
sí, ¿sabes? Las ciencias naturales o lo que vulguis,
claro.
Sí. Sí, sí, pero es
entonces yo también ahí veía como un mecanismo un poco irregular, un poco asimétrico de compartir el conocimiento. No significa que nosotros podamos tener una comunidad en la que entre todos editamos los textos y tal, pero cuando eso sale, digamos, al mercado, por decirlo de alguna manera, creo que se complejiza un poco también. Però,
veus, això és molt bon exemple, el que has explicat abans de la Wikipedia en anglès. La Wikipedia en anglès està tan bé perquè el 1% de gent que edita, un 1% de 6.000 milions de persones, és molta gent que edita sobre temes de neutrinos, sobre temes
sí, sí,
de
sí.
skate, sobre temes de ciències naturals, sobre temes de física quàntica. Què passa? Que en comunitats més reduïdes, com és el cas de la Wikipedia en català o la Wikipedia en aragonès, que comentàvem abans, és més complicat perquè, clar, a nosaltres ens falten, hi ha sectors del coneixement que no tenim ben parats. Tenim els articles d'òpera que estan de conya perquè hi ha un friqui que li agrada l'òpera i es passa el diumenge a la tarda fent articles d'òpera i va així. O sigui, i si no, si hi ha articles o zones, per exemple, sobretot segurament sobre temes d'antropologia ens falta moltíssim, perquè no hi ha cap antropòleg català que li agradi la Wikipedia. I és una qüestió de temps i és una qüestió d'obrir-nos i de perdre la por i que tothom escrigui del tema que li interessa. I jo crec que la barrera aquesta entre... entre emissor i consumidor, no només amb la Viquipèdia o amb els mitjans tradicionals, això s'està dissolent. És que la part interessant és que tots formem part d'un tot i tu pots aportar, ja sigui, si estàs llegint, pots corregir ortogràficament, pots fer correcció d'estil, pots afegir una frase, pots afegir un llibre que tens a casa que tu creus que seria una bona bibliografia, o sigui, i convertir-te, no? O sigui, per editar un accent ja ets editor, no fa falta que et posis allà a fer un article genial. I es parla de tu fes col·laborar en la mesura que tu puguis. La Viquipèdia és com qualsevol altre voluntariat. Passa que, per exemple, per venir aquí a la ràdio heu de venir els diumenges, la tarda, tal, 3 hores. La Viquipèdia permet col·laborar un minut, que és corregir una falta. I si tens un diumenge a la tarda i vols fer l'article sobre la revolució russa de no sé què, dius, ara em posaré. Pots estar-te un mes si vols treballant, però no et demana res. I a més pots deixar la feina a mitja, és a dir, mira, em poso avui a les 12 fins a l'1 del matí perquè no tinc son i ho deixo. I ja vindrà un altre i ho arreglarà. Però ho deixo a mitges perquè no passa res. O sigui, d'això es tracta de també perdre el concepte d'autoria en favor de la comunitat, de dir, no, és que jo faig el que puc avui i potser no edito fins aquí un any o dos mesos i no passa res. És que a mi és el que m'agrada més de tot això.
Després està un tema que es podria, no sé, plantejar-ho, potser en part relacionat amb el nom del doctor Glam, que, bueno, explicar-ho, no? Glam és l'acrònim en anglès de... Què és? Són galeries, biblioteques, arxius i museus, que, clar, en certa manera és dir, clar, totes aquestes institucions, especialment aquelles públiques que generen coneixement o que dipositen i arxiven coneixement, clar, potser tindríem molt a portar a la Wikipedia, no? O l'acadèmia mateix, que està generant contínuament coneixement, que potser es queden tancats als dipòsits de la biblioteca de la universitat o directament als despatxos perquè no surt. Quan és tan fàcil com que si aquest coneixement es compartís, pues formaria part del coneixement i revertiria, no? Pues si són institucions públiques que es financien amb diners públics, pues potser haurien de tornar al públic que paga, no? I una manera molt directa de fer-ho seria la Wikipedia.
La Wikipedia o qualsevol altra eina de coneixement, sí, lliure. O sigui, la tecnologia ha permès que el tema o el concepte de domini públic prengui sentit. Perquè abans era, es publica el BOE o es publica el DOC i, bueno, tu tens accés com? Baixant, o sigui, anant allà a la secretaria X i demanant a la taquilla 24... Ara sí que tu tens accés al coneixement i tens, els ciutadans comencen a sentir que tenen el dret d'accedir a coses que són seves per ser, o sigui, per concepte. A mi m'agradaria que tot el que es genera amb una administració pública o amb diners públic fos públic. Per ser. Igual, per exemple, això, tot i que no m'agradi... O sigui, el govern dels Estats Units, tot el material audiovisual que genera, o sigui, tots els fotògrafs que té contractats, els llicencien en domini públic, perquè és una cosa que està fent per la societat americana, però pel bé de la humanitat en general. Mira que és raro que siguin els americans qui ho facin. Doncs el govern d'aquí, tant l'espanyol com el francès, o sigui, tots, contracta un fotògraf, les fotos oficials tenen copyright. Qui guanya aquells drets? Per què? O sigui, si és una foto que has fet a una persona, per exemple, va un senyor ve aquí, li feia una foto, poseu-la a disposició de qui vulgui. Per què una cosa que ha fet un estat o una administració pública ha de tenir uns drets restrictius? No té sentit, si a més és fet per i pel bé de la societat. Doncs amb això no és un tema només de la Viquipèdia. La Viquipèdia és una manera de fer servir aquest coneixement o aquest recurs, però és només, jo què sé, en tot el tema de l'open data, per exemple, milers i milers i milers d'estadístiques i informes que genera l'administració i que se'ls guarden, posa a disposició de la societat, que potser un farà com aquell mapa que van fer, una anècdota de fora de Viquipèdia, un tio va agafar una open data d'aquests sobre temes d'accidents i va fer un mapa on hi havia, doncs, les zones d'accidents de la seva ciutat, més maques, no sé què, amb una aplicació per un dispositiu d'aquests Android, i llavors això la gent ho podia anar millorant, o un altre igual pels baches de la carretera. O sigui, poden fer un munt de coses, no és només la Viquipèdia. El tema del coneixement lliure i de que l'administració alliberi les dades que es generen és donar-li un vuelco, un gir a tot, perquè, clar, per exemple, un concurs que hem fet, hem intentat aquest setembre, hem fet un concurs entre tots els països d'Europa per catalogar i fotografiar tot el patrimoni europeu de monuments i posar-lo en llicència lliure. Això que hem fet, clar, em vaig anar a la Generalitat, a Patrimoni Gencat, em van donar la base de dades de llista de patrimoni de monuments, però què hem fet? Ho hem geolocalitzat, hem fet fotos, ens hem anat per tota Catalunya a fer fotos, ara està tot lliure. Què passa? Si això la Generalitat hagués hagut d'anar fa mig any a contractar a quantes persones perquè et facin això? 1.000, 2.000, que et faci un llistat, se'n vagin geolocalitzant, no sé, és una feina de molta gent. O sigui, el poder del canvi de relació entre administració i ciutadania per fer coses que necessites milers de mans és un flip que encara no ha explotat, això, però és que és un altre canvi de xip, de no fer servir el ciutadà com a consumidor, sinó fer-lo servir com a ciutadà, com a persona que interactua amb l'administració i que l'administració canvia el xip i digui, no, és que necessitem fer això, anem a fer-ho entre tots, o sigui, hi ha milers de possibilitats en aquest tema, que això és canviar el xip i, clar, les coses estan com estan i, bueno, de mica en mica anem fent.
Tornant, quan parlaves abans del tema de les imatges, bueno, de fet en parlàvem abans d'entrar al programa, l'absurd, no?, de les pinacoteques, per exemple, que tenen obres de persones que van morir fa molts anys, tècnicament n'hi ha prou amb 70, si no m'equivoco.
Sí, depèn de la legislació, sí, 70, 80, sí, després de l'any de la mort, sí.
Doncs, per exemple, museus com el Museu del Prado, per exemple, és com bastant paradigmàtic, eh? No sé que si ha canviat la seva política.
Legal, però, per exemple, un que sí que és un clàssic amb aquestes converses, el Museu d'Orsay de París, tenen segle XIX, tot en principi està en domini públic i no pots fer fotos allà ni pots reproduir les seves fotos a la web, quan aquelles obres no són seves, són de la ciutadania. O sigui, és el tema d'un museu públic, la col·lecció ha de ser pública, per ser, i les fotos d'aquella, si tu fas una foto a un quadre del segle XV, aquella foto no té drets d'autor, i per què m'estàs intentant cobrar drets d'autor? Això s'explica perquè molts museus es financien en part per la reproducció d'aquestes fotos, i quan les llicencien per revistes o no sé què, però clar, estan fent un ús exclusiu d'un dret que hauria de ser universal, i llavors...
Bueno, també perquè hi ha una qüestió, digamos así, com un pelín obvia, que és que en tanto que no se mantenga el monopolio de esas imágenes, pierden el sentido. En los museos, por ejemplo. Bueno, claro. O sea, si ese tipo de, por ejemplo, si ese tipo de imágenes, hablamos de cuadros, pues esos 18, pudieran ir rulando por un montón de sitios, un museo grande, pues tampoco no tendría mucho sentido.
Pero no es lo, o sea, la cuestión es que si, bueno, si es lo mismo la música grabada en CD que la música en directo, o sea, son experiencias diferentes, o sea, la reproducción de la reproducción, bueno, es que aquí entraríamos supongo que en temas más rollito metafísico, pero la reproducción de la reproducción no es lo mismo ver una foto en plano que, yo qué sé, antes que has nombrado el Prado, tener la experiencia estética, tampoco me voy a flipar, pero mínimamente estética, de plantarte delante del Davallamén de la Creu de Van der Weyden, que es así, es un cuadro de dos palmos y te caes de culo. Es que... O sea, son experiencias diferentes y todas estas instituciones, una mica, yo supongo que el que intento fue un glam, es això, ¿no? O sea, bueno, yo espero que un poco el que entengues que sigui la ciutadania la que acurrali a l'administració perquè es vegi obligada a canviar de paradigma.
Correcte.
També una mica, i amb tots aquests espais de mercantilització de bé comú, no, com són els museus, no, que hi hagi una mica també aquest canvi de paradigma.
La missió dels museus és conservar, estudiar i difondre l'obra. Sí. I a través del coneixement lliure, difondre l'obra, o sigui, arribes a l'impacte visual que té estar a la Wikipedia amb 10 milions de visites a l'hora a l'anglesa, per exemple, és una cosa que un museu no es pot ni plantejar. Traduir els seus articles, ara estem fent un projecte amb la col·laboració Miró, per exemple, amb la Fundació. Hem començat a fer articles sobre les obres mestres de Miró, que hi ha per aquí la Fundació, bueno, amb un tema. Doncs clar, la comunitat els està traduint el finès, el rus, no sé què, això el museu no es podia permetre-ho, però estàs posant en valor la col·lecció, o sigui, donant recursos a la comunitat del coneixement lliure, el teu quadro X està arribant a una comunitat russa, a la comunitat finesa, a la comunitat bielorussa, a la comunitat no sé què, o sigui, fas una... l'efecte és multiplicador, o sigui, alliberant el contingut, alliberant el coneixement, l'efecte és multiplicador perquè molta més gent el farà servir que no només el País i el periòdico quan li cedeixes la foto perquè faci la roda de premsa. O sigui, és un tema de que hi ha 6.000 milions de persones potencialment interessades en el teu museu, no només els dos o tres que poden accedir físicament. I el que deia ell amb el davallament, o sigui, accedir a una obra a nivell virtual, l'únic que et fa és ganes de
anar-la a veure físicament.
O sigui, el coneixement, i estem parlant d'art, però accedir al coneixement sobre els neutrinos, potser t'interessa d'aquí 5 anys fer una carrera de física o fer una carrera de no sé què, tu mires, t'agrada, et comença a interessar, busques un llibre, o sigui, però el coneixement ha d'estar disponible a internet i gratis, clar, això és... I és de les poques coses que encara ens queden, perquè ja saps que cada vegada ens collen més amb això d'internet, la neutralitat i tot això, ja veurem.
No sé, suposo que és una mica la idea esta de que tot este tipus de institucions, administracions han confós el que és el... Bueno, la... Dale al micro de la
acuarela. Está activa.
Que estoy lejos.
No,
una mica. Doncs això, doncs que el objecte de la universitat, per exemple, no és ensenyar-te d'on estan els llibres, que això és una biblioteca, sí. Se llama. Yeah. No, o sigui, la funció és una altra. No és ponerte en relación con las bibliografías, es ponerte en relación con otros tipos de trabajo, es ponerte en relación con ese conocimiento de otras maneras. Es decir, no es que tengas las suscripciones a revistas científicas bajo precio del oro. Y eso, o sea, es una mica l'error, no? És com, bueno, pues atrapen el contingut, mantindrem l'estructura que funciona fins ara, no? És una mica crec jo que passa molt per la resistència de no visualitzar aquestes possibilitats de l'obertura del coneixement, no? Que és que no hi ha bueno, no hi ha això, aquesta plasticitat mental també de pensar que quins beneficis aporta.
Jo com a defensa de això, vull dir que és que per desconeixença moltes vegades, o sigui, quan veuen el potencial de difusió que té el coneixement lliure, cada cop s'estan adonant més de que és molt important, sinó, o sigui, igual que fa 5 anys tothom deia que això d'estar al Twitter i aquestes coses no valien la pena i ara estan tothom, totes les institucions, partits, no sé què, que tothom va estar allà i dir la seva, o sigui, les institucions museístiques s'estan adonant, el que passa que encara hi ha molt camí a recórrer, i aquí sí que entra pas el nostre paper de dir no, és que és l'únic camí que hi ha ara, o sigui, és el que heu de fer, i allà menjar-li i saltar-lo perquè convèncer-los, bàsicament, sí.
Bueno, ens queda molt poquet temps, ens apropem ja a les 7 de la tarda i bueno, suposem que els maharas que porren ja a la puerta ens explicaran més detalls sobre bueno, les conseqüències d'aquesta manifestació del 15 d'octubre. Recordem que la facultat del Raval de la UB segueix ocupat, que de fet pues, ara mateix s'està fent una assemblea general i a partir del vespre hi haurà sopar, concert i també projecció de la pel·lícula Persepolis, i que pues, en otra punta de la ciutat, a Nou Barris, doncs, tenim l'habitatge, el bloc ocupat al barri del Verdun, al carrer Almagro número 2, on també a partir de des de les 6 s'està fent allà una mica de xerrada sobre diferents lluites de resistència veïnal amb les xarxes de suport mutu de Poble Sec i del Clot i també amb gent de l'associació 500x20 de Nou Barris, i que bueno, hi haurà activitats durant tot el vespre i que també que es convida la gent que vulgui apropar-se allà a passar-hi la nit, doncs per defensar-ho de, bueno, del que pugui passar eventualment, perquè recordem que és una ocupació d'un bloc que està buit des de feia més de 5 anys i que l'última notícia que tenim és que el propietari ha interposat una denúncia, el qual no vol dir res, però bueno, fa falta gent allà per lo que pugui passar, per qualsevol intervenció policial o judicial. I no sé si voleu afegir alguna coseta més d'agenda. Ah, sí, agenda. El proper divendres, dia 21, a les 7 de la tarda, al Forat de la Vergonya, hi haurà una manifestació per denunciar les rades policials racistes que s'hi realitzen contínuament. De fet, el dissabte passat, estan contrabandallà el torneig futbolístic del Forat, doncs van poder constatar, van poder retratar en directe, no?, una d'aquestes intervencions en les quals arbitràriament es demana els papers a qualsevol persona que estigui asseguda allà, diem racista perquè òbviament seleccionen la gent en funció del seu color de pell, i els demanen la documentació, a veure si amb una mica de sort no té els papers en regla i el poden sancionar o endur-se al centre d'internament. Llavors, bueno, enfront d'aquesta situació que s'allarga ja des de bastants anys, doncs els col·lectius del barri han convocat aquesta manifestació el divendres 21, repetim, a les 7 de la tarda, al Forat de la Vergonya, que si no sabeu com arribar, doncs entreu des de Via Laietana cap al Mercat de Santa Caterina i seguiu endavant fins que arribeu a una zona verda anòmalament plena. O sigui, bueno, que anòmalament no és una plaça dura, el qual és una gran excepció dintre d'aquesta ciutat podrida. I no sé si hi ha cap coseta més.
Dissabte 22 hi ha una manifestació també pel tema del dret a l'habitatge a la zona de... s'ha quedat de les CEPs, era?
Ah, sí, exacte.
Per per una mica la situació de les vivendes de l'Avinguda de Mare Déu del Coll, que hi ha 6 immobles ocupats i tal, crec que és a les 7 de la tarda a les CEPs, pot ser?
Sí, o Mare Déu de la Salut. Ai, ara no ho sé. Bueno, però és igual, també tenim una altra convocatòria per demà dia 17, que no m'acaben de recordar, vaig assabentar ahir, i és que venen los honorabilísimos y respetabilísimos señor Mas y señor Trias al Clot, al com es diu, no recordo el nom, bueno, la Meridiana número 97.
A fer campanya.
a fer la inauguració d'una campanya així de sensibilitat, sensibilització social, etc, etc, però bueno, aquestes dates en què s'apropen les eleccions potser és una bona ocasió per anar-los assajant allà on vayan.
Què hi ha al Meridiana 97?
És que no recordo com es diu. No és l'Orfeo, és el centre no, antic centre Martinenc, mural. El Foment Martinenc?
Algo així.
Doncs allà a les 5 de la tarda, si us hi voleu apropar, escridar-se una mica aquests poca vergonyes, doncs esteu convidades. Se nos acaba el tiempo.
Sí.
Doncs moltes gràcies, doctor Glam,
de re.
Per haver vingut a explicar-nos com funciona aquesta Wikipedia i debatre una mica sobre els diferents aspectes. I nada, tornem dintre de 15 dies, que parlarem de crisi, com era? Crisi i diferents temes econòmics relacionats, amb gent del
Sanitat. El final de l'estat del bienestar.
El fin de l'estat del bienestar, exacte.
Què està passant?
¿Qué está pasando?
Las llaves para conocerlo.
En el rizo de Malinowski. Si voleu consultar, el nostre podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org, i si voleu escriure'ns per comentar qualsevol cosa, proposar qualsevol tema, rizoma@antropologies.org. I vamos que nos vamos, que ya están picando. ¿Cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
Still hanging around, hanging around.